Un minut passa d'un quart de 10 del matí, iniciem la tertúlia del Gall del Monestir. La tertúlia dels dijous, avui a tutti pleni, que dirien. Saludem a Josep Maria Balcells, molt bon dia.
Bon dia.
Maria Sansa, bon dia.
Hola, bon dia.
Joan Ramon Armadas, bon dia.
Bon dia.
Pasqual Dussó, bon dia.
Bon dia.
Domènec Miquel, bon dia.
Bon dia.
Bé, doncs, ahir ens vam aixecar, com qui diu, amb la notícia de la mort de l'exalcaldessa de València i senadora Rita Barberà, i avui les portades dels diaris, la majoria, no dic totes, que seria fàcil dir totes, però hi ha alguna portada que no apareix sinó com a el que va portar, no?, de cua la mort de Rita Barberà. D'entrada m'agradaria abordar-ho com a primer tema per fer una ronda ràpida i continuar amb la resta de l'actualitat, però sí que m'agradaria que cadascú pogués opinar sobre la lectura que en fa de les diferents reaccions que s'han produït des de la notícia de mort de Rita Barberà. Per on voleu començar?
Jo, si vols, començo jo. Jo sóc de l'opinió que una persona quan es mor cal respectar-la sempre. Una persona que es mori més jove dels 100 anys es mor massa jove, per mi. I jo penso que la gent que està en un congrés o en un senat no està en representació pròpia, sinó que està en representació de la gent que l'ha votat. I per tant s'ha de comportar, en principi, pensant en la gent que l'ha votat, no ha fet unes oposicions per estar allà en nom propi. I amb això no sé si dono resposta al que tu preguntes.
Segurament sí, segurament sí. La resta...
Bé, jo només espero que tot sigui el que hem vist. I per què dic això? Bueno, que tot sigui el que hem vist, vull dir que li hagi donat un infart, pobra senyora, vull dir, aquesta és la... és el que espero, perquè
tenia tot el tipus perquè li donés,
Sí, també, però a més, si no tinc mal entès, han passat més coses. Per exemple, aquesta senyora es va quedar sense parella, deu fer X mesos, no gaires. L'haver d'anar al Senat i no sé què devia ser fotut, que l'hagi arraconat el PP devia ser fotut. És a dir, espero que tot sigui el que es veu, que tot sigui un infart.
Un cúmul de circumstàncies que han portat a...
que no hagi estat ni cap voluntarietat, ni cap d'allò, que sigui simplement això. Però és un tema que tampoc sabrem mai si ho sabrem.
Està obrint la porta de la teoria de la conspiració.
No, de la conspiració, no de l'autoconspiració.
Autoconspiració.
Jo estic en el tema de que és molt probable que es reprimi.
Sí, tot ho hem pensat.
Sortien una sèrie de titulars de diverses persones vinculades a aquesta... No, titulars reals de persones vinculades als casos de corrupció, que diguem que malauradament i misteriosament, per casualitat, tots anaven passant a millor vida. Llavors, per això deia allò de la teoria de la conspiració, sí, que és gairebé més humor negre que una altra cosa, perquè és molta teoria de la conspiració.
Massa.
Jo volia dir que jo tinc la impressió que hi ha hagut al voltant de tot això molta hipocresia.
Sí.
Molta hipocresia, per part, jo diria, quasi de tots. És a dir, que ara les llàgrimes de cocodril del PP, que ha jugat probablement forçat per la pressió de Ciutadans, perquè doncs així jugava la presidència el senyor Rajoy, amb la figura de Rita Barberó com un exponent doncs dels elements de corrupció o de presumpta corrupció com a imputada i tal, doncs es van desfer d'una de les figures emblemàtiques del Partit Popular. I això, jo no sé què va tenir més pes en la crisi de la senyora Rita Barberà. El WhatsApp o el tuit del senyor José María Aznar, quan diu que lamentava que aquesta senyora doncs hagi mort després d'estar expulsada del partit. És a dir, lligava d'alguna manera aquesta història. Per tant, hipocresia per part del Partit Popular, que ara doncs torna a posar a l'altar, al dalt de tot, la Rita Barberà, quan últimament doncs l'ha marginada del tot i l'ha tinguda dalt el galliner. Hipocresia també, és a dir, això que diem, respecte pels morts. Mira, jo estic d'acord amb l'afirmació, però jo també voldria dir, és a dir, aquesta senyora no era diputada, aquesta senyora era senadora. Que el Senat es fes un minut de silenci per un membre del Senat, doncs com es deu fer quan mor algú que està en exercici, em semblaria bé, i ho van fer, i els de Podem van estar presents en aquest minut de silenci del Senat. Que ho fessin en el Congrés és un acte que va més enllà d'aquest respecte i tal, sinó un reconeixement a la figura política de Rita Barberà, perquè no era la seva cambra de representació democràtica. Que hi hagi algú que digui, doncs nosaltres aquí no ens hi sumem, jo ho respecto, no sé si fan bé, no? Però ara, com si els dolents de la pel·lícula són els que no han fet el minut de silenci. I totes les, tot el debat que hi ha hagut aquestes últimes 24 hores és al voltant del minut de silenci, no al voltant de la figura política de Rita Barberà, del que hi ha hagut a darrere, de la seva manera d'exercir com a alcaldessa, de les presumptes corrupcions, de tot el que hi ha hagut al darrere, doncs, i els casos molt, molt lamentables que hi va haver, doncs, a l'accident del metro a València, etc. I això queda apartat, i ara, doncs, ens fixem amb el detall, doncs, de si hi havia d'haver o no hi havia d'haver el minut de silenci al Congrés.
Però no creus que això serveix de cortina de fum?
Clar, per això, d'això denuncio, que es fan aquestes coses, i però aquí ha, no acabem...
Qui ha provocat la cortina de fum?
Qui ha provocat? El mateix PP, i doncs, clar...
S'han
agafat
Podemos quan no hi ha anat, clar.
S'han agafat el detall de Podem, i ho trobo, doncs, molt hàbil per part del Partit Popular, però les declaracions que han anat reproduint-se últimament de gent, personatges del PP, renegant de Rita Barberà, doncs donen peu a que potser, en fi, l'infart potser també hi té alguna cosa a veure.
La Rita Barberà, si no vaig malament de dades, va estar 20 anys governant.
24.
Imagina't, 24, des del 91, no?
6 eleccions.
Imagina't, vull dir, a veure...
5 amb majoria absoluta.
Tot el controvertida que vulguis, tot el d'això, i jo tinc amics a València que m'ho deien, escolta, aquí a València és o blanc o negre, o sigui, tu estàs amb la Rita, perquè és que a més... era una figura molt, molt personalista, o sigui, el partit a València Ciutat era ella, i la votaven amb ella, concretament pel que generés o pel que agradés o deixés d'agradar. Ara bé, clar, provocava una reacció molt visceral o a favor o en contra. I el com portava aquesta alcaldia, que ja veurem si això es continua investigant i tot plegat, que ara ja no crec.
Llibres d'història, només.
Clar. Diguem que hi havia molts d'aquests que estaven clamorosament en contra, llavors t'ho deien, tot i que clar, ara ja no té cap mèrit, no? Aquí ja ens olorem que alguna cosa no va bé, ja és evident que alguna cosa no es fa com s'hauria de fer, però clar, òbviament això ho ha de dir un jutge i no la gent, que no li cau bé la Rita Barberà. Que no ho veurem, no se sabrà mai, doncs mira, serà la manera de... d'estalviar-se la vergonya pública, ara ja no podrà
enterrar misèries.
Sí. El comportament de l'alcalde de València jo penso que és de xapó, és el que havia de fer, el comportament, sí, de l'alcalde de València, és el que tocava fer. I quan tu estàs representant una força política, sigui la que sigui, hi ha un moment que et toca fer el que et toca fer, t'agradi o no t'agradi.
El Congrés no estava representada la senyora Rita Barberà.
Però jo no sé si tu has tingut l'ocasió, jo sí, per desgràcia, de que en un moment determinat que es comença una assemblea, t'anuncien que se t'ha mort un parent o un amic o un conegut o un soci de l'assemblea. En aquell moment a vegades fas coses que potser no les haguessis fet si t'haguessin dit el dia abans, com és demanar un minut de silenci.
Ara, un minut de silenci, que no n'hi ha per tant ni per demanar-lo, ni per fer-lo, ni per no ser-hi. O sigui, per favor, és una anècdota total comparat amb això, 25 anys d'alcaldia, per bé o per malament,
i tota la polèmica s'ha centrat en el minut.
Sí, sí, i a més, estar-la parlant aquí és encara multiplicar-ho més.
Però en general no us dona la sensació que s'ha fet un gra massa?
Del minut de silenci?
No, no, però no només del minut de silenci, sinó de les declaracions, de que han continuat les declaracions...
Això és el periodisme del 2016.
De l'enfrontament...
Això és culpa dels mitjans de comunicació, no és culpa ni d'uns ni dels altres.
Sí, sí, amb això estic d'acord. O sigui, el periodisme avui en dia, lamentablement, a vegades es converteix en un periodista ficant un micro i deixant que el polític que li toqui digui lo seu, i apa, i així vinga a omplir pàgines, vinga a omplir informatius, vinga a omplir minuts de ràdio i de telenotícies, i això ja no, i això ho diu un periodista, que és trist, però lamentablement és així, que en molts casos, en lloc que també es fa, si mires avui els diaris òbviament trobes retrospectives de la obra de lo bo, de lo dolent que va fer aquesta dona. Ara, que segons quines notícies se centrin en vés a saber quin polític què diu, i vés a saber quin polític què li contesta en funció d'una tonteria com és el minut de silenci o com és coses que ara ja no venen al cas, trobo que el bon periodisme avui hauria de ser, doncs això, recordar
la trajectòria política.
Correcte,
de la
escolta, aquesta dona per què va ser important, en positiu i en negatiu. Exacte. Va fer això i avui, no sé, per posar un exemple, jo escoltava la Terribas pel matí i sortia, no sé perquè l'he enganxat ja en marxa, una persona que em sembla que, no sé si era l'alcalde de València o algú diguem, rellevant de la ciutat, que t'explicava, doncs això, doncs mira, ella va ser la persona que va impulsar tot el projecte de la Ciutat de les Artes i les Ciències, la Fórmula 1, la Copa Amèrica,
el
Papa, correcte, després els negres, no?, tota la polèmica amb el barri del Cabanyal, doncs bé, això és el que s'ha de fer, o sigui, explicar per què aquesta persona va ser rellevant per una ciutat que va governar durant 25 anys, i a partir d'aquí, que la plorin els que l'han de plorar, que la matxaquin els que l'han de matxacar, que és el que toca, però sí, sí. El debat periodístic sigui que una es fica amb l'altra, diguem, sobre el cadàver de la pobra dona, no toca o no hauria de tocar com a bon periodisme.
Però això és el que passa, no només quan es mor una persona pública com ella, ara, com quan es tracten altres temes,
sí, clar.
Perquè en general no deixem de recollir reaccions d'una banda i de l'altra, i aquestes reaccions què són? Tu em dones un cop de puny verbal i jo te'l torno,
sí.
I aquesta és la dialèctica.
No, i això és la notícia, que és pitjor.
Clar,
això és la notícia.
No, estaríem d'acord. Domènec, no has dit res.
No m'han deixat.
Ara, és el teu torn.
Saps allò de l'escut de Sevilla, que diu no m'ha dejado? Doncs igual, eh? No, a veure, jo penso que realment tenia raó, diguéssim, la Maria, quan deia que de vegades, diguéssim, en política es fan coses a cop calent que després te n'arrepenteixes i que s'hauria d'haver meditat una mica més. A veure, estic d'acord amb que realment la cambra del Senat hagués fet un minut de silenci, no entenc massa perquè s'ha de fer, diguéssim, a la cambra dels diputats, però bueno, diguéssim, d'acord que és la fundadora, diguéssim, al cap i al fi, una dels fundadors d'un dels partits que està allà representat i que, doncs, els del partit poden tenir un sentiment, però jo també diria, diguéssim, que en aquest cas, doncs, diguéssim, Podemos no va calcular massa bé, diguéssim, els efectes que tenia la seva reacció, perquè si s'hagués quedat no hauria passat res, no hi haurien hagut titulars, no hi hauria hagut res, i en canvi, diguéssim, el fet de marxar per dir nosaltres no podem fer, diguéssim, un homenatge a una senyora que està imputada, etc, etc, el que ha donat, diguéssim, és tots els pretextes en el PP per crear una gran cortina de fum i crear, diguéssim, una gran polèmica. Per tant, home, en fi, vull dir, en aquest cas el senyor Iglesias em sembla que no ha estat del tot encertat de càlcul polític, perquè no ha pensat quines serien les conseqüències de la seva reacció.
Ha sigut més visceral,
sí,
la reacció.
Ha sigut excessivament visceral, però bé, bueno, sí.
Molt bé, doncs canviem de tema i parlem de política. Avui s'investeix l'Endecari Urkullu. Què us sembla aquest pacte de govern al País Basc entre nacionalistes, socialistes, que no és nou,
d'altra
banda, i el que, bueno, el que s'ha exposat arran precisament d'aquest acord, de les intencions que tenen i de la comparació que ja s'ha establert en la manera de fer de bascos i catalans.
No, la pregunta és si això té la benedicció de la senyora Califa o no.
també.
No, no, només, també. Només és una pregunta també. Tonta perquè no sigui
posa-li
cas
el nom
després...
perquè potser algú
sí,
la... Susana
sí, sí. Sí, perquè si no ho diguéssim després no sigui cas que hi hagin expulsions i sancions i els treguin de comissions,
però
etcètera,
mira, mentre
etcètera,
això passa al País Basc, avui a Sevilla es reuneixen precisament la senyora que tu dius, la senyora Susana Díaz, amb el amb
Miquel Iceta,
Miquel Iceta. Però anem al País Basc. Què us sembla?
A veure, el que està clar, m'imagino que en comparació amb el que passa a Catalunya, que és que un pacte amb els amb el PNB, recordem, el Partit Nacionalista Basc, no grinyola tant o no aixeca tantes passions en negatiu com qualsevol cosa que es faci amb independentistes catalans. El País Basc, per les raons que sigui, jo no sóc basc i no les puc entendre perquè, com aquell qui diu, el País Basc no està en el moment d'efervescència nacional o peticions de sobirania com se suposa que està a Catalunya. O sigui, a Catalunya ara mateix hi ha una majoria absoluta al Parlament independentista, cosa que el país...
Si tinguéssim el Concert Basc,
tampoc
no hi serien aquí,
jo ara no t'ho nego, Ara, no hi entro perquè no sóc basc i, per tant, intento no posar-me la pell d'un basc si no puc jutjar el que passa, Ara bé, aquí a Catalunya hi ha una majoria absoluta independentista al Parlament, cosa que el País Basc no ha passat. Per tant, això, a l'hora de pactar amb el govern, si ets el PSOE, no és el mateix parlar amb un partit, diguem, nacionalista, entre cometes, moderat, que no el que passa a Catalunya, que tens un govern que va amb la cresta posada per separar-se d'Espanya. Per tant, jo entenc que això a la Susana Díaz segurament no li agrada, li agradaria molt més que governés el Patxi López com passava uns anys, però... és molt més acceptable que no el que, no sé si pretenia o no, Pedro Sánchez, que és parlar amb els independentistes, que això és, Mare de Déu Santíssima, que fas obrint la porta de l'infern.
Jo, sí. No, jo penso que és significatiu el que ha passat al País Basc, i sé que jo penso que té una relació, un enfocament diferent del que els dos partits, diguem-ne, més que hi havia més de referència de política al País Basc o a Catalunya, hi ha una diferència. El PNB podia optar per una aliança amb el PP i intentaven els del Partit Popular doncs veure si això ajudaria després a tenir-lo com a soci per l'aprovació dels pressupostos a nivell d'Estat. Podia pactar amb Bildu, amb la força política més basca, més radical i tal, o podia pactar amb el... no sé, ha optat pel PSOE. I penso que és una habilitat d'Urkullu per dir alerta. Nosaltres ens agafem en el fons, amb una opció de centralitat, d'evitar els dos extrems, teòricament, diguéssim, de l'extrema dreta o més dreta del Partit Popular, o doncs de l'extrema esquerra, doncs com pot ser Bildu. I a la vegada poder fer unes declaracions de nosaltres som una nació, nosaltres optem també pel dret a decidir, he fet doncs unes quantes declaracions, i he fet uns advertiments a Catalunya, de dir, a Catalunya li està sortint, entre cometes, malament la jugada, perquè ha fet una opció que... jo penso que ho ha explicitat, o d'una manera implícita almenys, el PNB dient, ha fet una opció d'aliar-se amb els més radicals, com pot ser doncs, la CUP, i això doncs, li està sortint malament. I això ha dit alerta, 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 que prendreu mal. Això ho ha dit l'Urkullu. Per tant, és un referent, és un mapa polític diferent i unes aliances diferents, i segurament és més viable que el que està passant a Catalunya amb la crispació que s'està creant aquí entre...
però que, clar, seu... no, perdona, no, que deia que no acabava d'entendre el que deies de que Urkullu pensava que Catalunya ens havia sortit malament, que és el que ha sortit malament o el
Urkullu
que
ha fet unes crítiques, ha fet unes declaracions, no ara recent, però últimament, fent un toc d'alerta de dir a Catalunya us esteu equivocant amb aquestes aliances amb els extrems. Amb
la... i també s'ha remarcat el fet de situar-se a banda de la legalitat sí. I ells remarcant que aquest pacte el fan, diguem, per la via oficial... no, perquè
proposen
reconegui...
un nou estatut, però nou estatut dins del marc constitucional.
Catalunya estava en aquest estadi.
O sigui, ells i no més... trenquen res, no mentre trenca. Catalunya sí que planteja aquesta opció.
Quan
no?
Em sembla que tu eres parlamentari l'any 2005, no? Nosaltres això ja ho hem fet fa un temps, va sortir com ha sortit, està al Tribunal Constitucional i probablement per això tenim ara el panorama que tenim.
Però clar, segurament la gran diferència l'apuntava abans el Domènec.
A veure, aquesta és una.
Bascos
clar,
tenen el
i nosaltres no, el
concert
que no vam voler en el seu moment, d'alguna manera, no vam barallar-nos per tenir-lo, i el País Basc, jo vull recordar que el País Basc ha patit molt. Jo recordo regidors del País Basc venir aquí a la Festa de la Rosa i al·lucinar amb mandonguilles dient com és possible que els polítics ens puguem passejar per aquí tranquil·lament sense anar amb 45.000 guàrdies de seguretat al costat. I recordo que el País Basc també va fracassar en el Pla Ibarretxe. I per tant, el procés que porta el País Basc i el Partit Nacionalista Basc no és Esquerra Republicana ni molt menys. El Partit Nacionalista Basc ha optat per fer de Partit Nacionalista Basc i ha pactat amb la gent que ha aconseguit pactar sense problemes, perquè han pactat una carrera de 4 anys.
Deixant alguns punts al marge, de llibertat.
I si voleu venir, ja vindreu. Recordo que el dissabte celebrem un acte d'ofrena a un company, a l'Ernest Lluc, a les 11 del matí, sí, a Sant Cugat.
Jo volia, primera, no, ja hi arribaré, però no m'agradaria que hi haguessin dos vares de mesurar, la del PSE i la del PSC, perquè segons... Llavors, jo penso, a veure... que és el que dèiem la...
No, les dues vares de PNB i Convergència.
No, però, bueno, per mi. Vale, per mi uns fan unes coses i no els hi diuen res, i els altres fan unes altres coses i els hi diuen no sé què, i crec que hi ha ingerències. A veure, què està buscant el PNB? I mira, estic d'acord amb la Maria que les trajectòries des de fa molt de temps han estat completament diferents. En unes èpoques eren nosaltres envejats per no tenir violència, en unes altres èpoques dius, ostres, aquests se'n treuen més que pas nosaltres fent no sé quantos, etc. Per tant, és difícil comparar un fet puntual si no analitzes tota la trajectòria. Segona, què estan buscant? Un encaix o una independència? Perquè, clar, jo... o el dret a decidir, perquè al final de totes aquestes coses també diuen que amb el PSE buscaran la fórmula... legal o pactada, no sé exactament com ho diu, per poder tenir el dret a decidir. El dret a decidir...
De dir és molt fàcil.
Exacte. Aquí és on
també
hi ha...
El diu poder buscar el 2x3 quan sap que mai tindrà majoria absoluta de 2/3 de les cambres.
Aquí és on jo vaig, que a mi em fa la impressió de que totes aquestes coses són gestos, com diu el Josep Maria, potser per veure que no ha agafat la part més radical, per veure, per mantenir... Jo tot això ja no m'ho sé si és per mantenir l'electorat o el que sigui, però a mi em sembla que això no va enlloc. Perquè si al final el que busquen és l'encaix, a veure, l'encaix econòmic, com deia el Domènec, ja el tenen. L'encaix de no sé què, vull dir, és per dir, mira, ara una mica més d'això i una mica menys d'allò. Bueno, però a mi això no em provoca cap enveja. I si al final és per trobar el dret a decidir, que a mi em fa la impressió de que per ara és un brindis al sol, bueno, tampoc em semblarà malament, perquè potser es troba un camí que nosaltres hauríem de d'allò. Ara, nosaltres aquesta fórmula de mirar d'encaixar, aquesta fórmula de mirar d'entendre'ns, aquest d'allò, ja ho hem passat.
Ja fa 10 anys que anem a el que dèiem, l'Estatut del 2006.
És una pantalla passada, nosaltres ara estem en un altre d'allò. Que ells estan en aquesta pantalla, doncs bueno, doncs em semblarà molt bé. Ja veurem fins on arriben. A mi que consti que m'agradaria que estuvessin una mica al govern espanyol per veure que aquí cabem tots i que aquí passa no sé què i ser un estat més democràtic. Que ho aconsegueixen, perfecte, si no, nosaltres a la nostra.
Perdó, Pasqual, volia...
Sí,
que m'aclaris. No, quan dius, això del dret a decidir és un brindis al sol, per ells o per aquí també, per tots?
Segurament, a veure, pres d'aquesta manera, amb una conversa amb el PSE, dient-li farem no sé què i farem no sé quantos i el dret a decidir, és un brindis al sol.
Aquí
fet
no.
A la nostra manera, espero, vaja, no ho sé, això el Tardà li va dir, un referèndum, jo espero que no ho sigui.
Però jo m'imagino
que m'ho diuen.
Que el que vol dir és que, diguem, plantejar exercir el dret a decidir al País Basc en aquest moment i dir que ho intentarem fer amb el Partit Socialista d'Euskadi és un menys on solen sentit que saps que els socialistes a Espanya, que és en el fons qui acabarà també donant la benedicció, això no passarà. Per tant, dir això ara, quan ho tens a unes quantes milles de distància, és molt fàcil. A Catalunya ja no només no ho tens a milles de distància, sinó que estàs, se suposa, a punt d'exercir-lo. Ves a saber com, ja ho veurem. No, jo també aixeco les celles, perquè jo tampoc ho sé, però no sé, mira, vaig parlar amb un membre del govern no fa gaire, i allò que els hi dius fora de micròfons, sí, no, vull dir, aneu amb la cresta posada, aneu en sèrio.
Tu t'ho creus?
Jo m'ho crec, sí, sí.
No,
jo...
si li vas preguntar això...
No, no, que s'ho cregui ell o no, a mi m'és indiferent, en el sentit, a mi el que m'importa ja com a analista, diguem, i com a periodista és, si ell s'ho creu o no, mira, tampoc és un membre del govern que està tan amunt. Per tant, en aquest sentit, el que m'interessa saber és si realment ho plantejaran i es crearà aquí el, una mica de conflicte, però no ens enganyem, no? I, vaja, tot indica, i cada vegada que tinc l'oportunitat de parlar amb algú que, dels que estan allò remenant les castanyes, tothom em diu, no, no, és que això ho tirem endavant i que això va en sèrio i que a més aquest estiu ja us ho trobareu. Llavors, com acabarà? No ho sé, és que jo crec que no ho saben ni ells, perquè és que si, ho hem dit algunes vegades, no existeix el manual de la independència perfecta, alguna cosa, alguna tensió hi haurà. Ara, tornant al País Basc, que és el que estàvem parlant, i tornant no només del que deia el Domènec del concert, sinó amb altres coses... Hi ha una cosa en campanya que ha sigut nova i que no havia passat mai, és que Ciutadans sortís allà dient, no, és que això del concert, jo m'ho peto. O sigui, el concert econòmic. Per què el País Basc ha de tenir un concert econòmic? Al segle XXI, sí, l'any 2016. Quina raó té? Llavors, indirectament, que això és tremendament impopular al País Basc, però per què? Perquè tenen un privilegi. I diguem-ho ben clar i ben alt. I això... A altres llocs d'Espanya, o sigui, la formació... És que l'arrel del problema és que la formació d'Espanya...
Perquè tenien l'ETA. Ara, sí. I això ho va dir l'Eulàlia.
Sí, clar. I li van dir de tot.
No. Claríssim. L'excusa retòrica serà el dels furs de no sé què...
Que ja són grandets. Sí, i fins i tot jo. No fotem.
Sí, que tu no hi eres.
Que jo no hi era. No hi eres. Però que...
Però l'Eulàlia Vintró va dir claríssim que diu que estaven al Soletura i ella hi va dir és perquè tenen l'ETA. Si no és per l'ETA, aquests no tenen aquestes de llotges.
I llavors, perdona.
No, de totes maneres, a veure, ho he de tenir en compte que quan treballes amb estadístiques econòmiques al segle XIX, totes les estadístiques espanyoles sempre diuen el mateix. Importacions tal, excepte País Basc i Navarra. No sé què, excepte País Basc i Navarra. No sé què, excepte País Basc i Navarra. Vull dir, aquesta excepció no té 4 dies. No ja, és un producte de l'ETA, sinó que té molta història al darrere. I no era tan fàcil de suprimir en aquell moment, ni és tan fàcil de suprimir ara, No.
Jo no dic que l'haguem de suprimir, jo dic que, i jo no, òbviament d'història en saps molt més tu que nosaltres, segur, i no m'hi fico que sigui una cosa que porti segles fent-se. El que sí que, diguem, m'hi fico, i sense que serveixi precedent, li puc arribar a donar la raó als ciutadans, és que això provoca tensions a altres llocs d'Espanya, perquè tu veus un territori tractat d'alguna manera, o sigui,
petit,
que té un
territori petit.
Sí, sí, clar, i a més normalment més ric que els altres, no ens enganyem. Tractat. No, amb privilegi.
Dos territoris petits, no un territori, sinó dos territoris petits que cada un té els seus contes, té el seu concert i té la seva cosa.
Clar, i tu ets Cantàbria o Astúries, que, no? I dius, ja, i perquè aquests i jo no. I a més és un sentiment que pots tenir amb tota la legitimitat del món.
No, i a més ens costa diners.
I per què Catalunya té certes competències i jo no? Llavors, ja et dic, anem a l'arrel del problema, que la manera com està muntada l'Estat, Espanya, provoca incomoditats entre diversos territoris, i això no ha sabut solucionar ningú, i per això anàvem on dèiem amb el Pasqual. Aquí n'hi ha alguns que, com diuen aquell programa, tenen els collons que els exploten ja. I per això... Per això estem contra estem, i perdoneu el tema, però és així.
Alguna última intervenció per tancar el tema?
Sí, no hi ha hagut mai, diguéssim, cap comunitat autònoma que hagi plantejat que el concert basc sigui el gran problema, diguéssim, de finançació de les comunitats.
Jo no dic que sigui el problema moment, de finançament de les comunitats. Jo dic que tenir un veí o un membre de l'equip amb privilegis
sí,
et pot generar incomoditat.
Tu fixa't, diguéssim, les declaracions aquestes últimes del president autonòmic de La Rioja, arrel d'aquesta reunió i de més, no? Que diu, jo com Catalunya, no com el País Basc, jo com Catalunya, Vale. Sí. No com el País Basc, jo com Catalunya.
Però és que el fet que Catalunya tingui també més competències en segons què, també pot generar incomoditat. Si és que el problema no és només el País Basc, el problema és que la divisió que s'ha fet d'Espanya...
El model
de la comunitat autònoma, alguna comunitat autònoma més autònoma que altres comunitats autònomes amb 5 províncies i altres amb una, això genera incomoditats. Genera incomoditats. I alguns, ara, quan tu tens el privilegi o les competències com té Catalunya, òbviament calles perquè ja les tens i les aprofites. Ara, això als altres els pot generar incomoditat. I per això el que planteja Ciutadans, que em sembla una aberració, jo puc entendre que tingui una base ampla de suports. Per què? Perquè si tu ets Múrcia, dius, home, jo estic, puc veure com una injustícia que altres territoris estiguin, tinguin més competències o estiguin més ben tractats econòmicament. Per tant, puc entendre aquest ideal o aquesta idea d'igualada, si vols, a la francesa, de que tots som iguals.
Però això, hi ha un sector de competències que les comunitats les havien de demanar. I fixa-t'hi que el País Basc no ha demanat mai les competències de presons. I aquí hem demanat competències de trànsit o competències de policia després d'haver pactat moltes coses. Hi ha comunitats que quan van demanar les competències d'educació o de sanitat tots ens vam posar les mans al cap perquè hem dit no podran exercir-les, és impossible. Per tant, aquí hi ha molta feina a fer, jo penso que s'han de redreçar moltes coses, però també hi ha molta feina que s'ha fet segurament malament des de moltes comunitats i per tant que s'ho replantegi tothom.
Jo només
última intervenció? Sí. Bueno, i tanquem sí. El tema?
Sí, sí? Jo anava a dir
vinga.
La vida es la noche y los demás nacieron, qué privilegio tuvieron que yo no goce jamás. Llavors recordo que a l'Estatut de València van dir, bueno, i si surt algú millor per Catalunya, a mi també m'ho afegeix.
Eh? Exacte, sí. Sí.
Això vol dir el que diu Juan Ramon, sí. Que estan tots amb uns ulls com una òliba.
Bé, volia dedicar els últims minuts a la commemoració que es farà demà, Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Aquest dimarts es va presentar l'informe que reflecteix quina és la situació a Sant Cugat. Un total de 88 dones ateses per casos de violència masclista a Sant Cugat el 2015, una xifra que és lleugerament inferior a la de l'any anterior, segons dades d'aquest informe. Un informe que es va presentar, que va fer la consultoria Mítica, la coordinadora, la Blanca Moreno. Demà emetrem l'entrevista que vam fer amb ella arran d'aquest informe, arran d'aquest estudi, i que deixa algunes frases interessants que podríem comentar, com per exemple, estava buscant ara una informació sobre el perfil de la dona víctima de violència de gènere a Sant Cugat, que és una dona d'entre 25 i 44 anys, amb fills, estudis secundaris o superiors, amb feina i de nacionalitat espanyola. D'entrada voleu fer alguna reflexió, sí. O si no podem anar alguna...
A mi no m'agrada ni m'ha agradat mai que la violència de gènere sigui només parli només contra la dona, sí. Perquè penso que la violència de gènere, jo he conegut violències de gènere contra els infants, que és molt pitjor, sí. Contra la gent gran i contra els homes també, i també he conegut violència de gènere contra els homes per part de la dona, i per tant quan parlem de violència de gènere jo penso que s'hauria de parlar en general, no només de violència de gènere contra la dona, i ho dic jo perquè sóc l'única dona de la tertúlia i que a més
i jo la moderadora dona
em considero una persona que sempre ha lluitat per moltíssimes coses, però la violència de gènere s'ha de generalitzar.
Estaríem sí. D'acord, però si per algun motiu s'ha decidit instaurar un Dia Internacional contra la Violència Masclista, alguna raó hi ha de ser, i no és que estigui defensant la violència, tot el contrari, i estaria molt d'acord amb el que dius tu, que la violència, tant se val d'on vingui i de part de qui vingui, és inconcebible.
Sí, hi ha una cosa que és molt curiosa, i si recordeu l'època aquella de la Codorniz i aquestes revistes satíriques i de més, els acudits aquests de violència de gènere sempre eren de la dona contra l'home. No sé si te'n recordes, un home que arribava diguéssim borratxo i la dona l'estava esperant amb un corró d'aquells de cuina, diguéssim, per apallissar-lo. sempre era això. I aleshores després hi ha hagut com una inversió i no s'ha parlat mai més de violència contra els homes. I la veritat és que jo, aquí a Sant Cugat, i de famílies de Sant Cugat i de més, n'hi he conegut alguns casos, eh? Vull dir, el que passa és que així com la dona és capaç d'anar en els Mossos i denunciar una situació d'aquest tipus així, l'home no ho farà mai. Perquè si sobre va, diguéssim, i ho denuncia, li diran que és un calçasses. I per tant, diguéssim, s'ho callarà, s'ho empassarà i ni ho explicarà, diguéssim, ni a la família ni als amics.
Llavors anem a l'arrel de per què succeeix i per què aquesta actitud, que té a veure, segurament, amb l'educació que hem rebut tots plegats. No?
Sí, sí.
És possible.
Perquè tant dret té ell com ella.
Sí, sí,
i s'ha produït
sí,
una situació d'aquestes.
Sí, 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 però la concepció masclista que continua existint a la societat impedeix que els homes que es troben en una situació d'aquest tipus així ho puguin denunciar. Perquè encara, diguéssim, a sobre se'ls anien riurant.
Jo penso que va molt lligat, és a dir, la violència de gènere a les tensions de la convivència. Amb uns condicionaments que afecten dones i homes i infants, és a dir, si hi ha una situació precària a nivell laboral o a nivell educatiu i tal, genera conflictes que es tradueix, llavors cadascú, la víctima serà la dona o seran les criatures, i per tant doncs, és l'entorn de com s'ajuda. És bo, jo penso, que últimament s'hagi posat de relleu i hi hagi una sensibilització del tema i que cadascú doncs, agafi el que li pertoca. I, per tant, doncs, si la més feble en aquest cas sembla doncs, que pot ser la dona, doncs es faci una atenció específica doncs, per la dona, però el que deia la Maria, i els infants també, i, doncs, i els homes potser també. Per tant, hem de prendre consciència de que hi ha la convivència, sobretot familiar, porta tensions que a vegades doncs, es tradueixen en violència i aquí s'ha de vetllar per a veure doncs, com s'ajuda.
A mi la primera cosa que em sorprèn és el perfil entre 25 i 40 anys, vull dir, plenes de vigor i del que vulguis, i a més llicenciades...
Amb estudis secundaris o superiors?
Estudis secundaris o curiosos. No sé com es poden deixar tonyinar una persona així amb aquestes condicions.
Bueno, és que no estem parlant únicament de violència física, és psicològica. La psicològica és bastant més difícil de reconèixer, perquè a més es produeix en un àmbit que és l'àmbit domèstic, que segurament hi ha moltes situacions que assumeixes com que, bueno, és una qüestió de la relació de parella.
Però ara
no?
Vaig al que deia el Domènec Miquel, i és que tu al col·le et podies aprovar i et deien tio o nena. Ja veien que eres un tio, però et deien tio o nena, perquè estava prohibit plorar els homes, sí. Els nanos, els adults, els sents, el que vulguis, estava prohibit plorar. I llavors això fa, és el que diu ell, de que no vas als Mossos perquè hòstia, si sóc un home no pot plorar, ni queixar-se ni com els va fer demònium, no? Vull dir, o sigui, jo crec que aquest és una, l'home a lo millor també pateix aquestes violències i les pateix més per l'educació o les contraeducacions aquestes que té. Diu, hòstia, és que no em puc revelar jo sobre això, i és que s'ho fa d'amagat, que dic jo, que potser les dones s'ho comenten més entre elles, no ho sé.
Jo no sé si féssim una anàlisi de l'increment de divorcis que hi ha últimament, si a darrere dels divorcis no s'hi amaga sempre un problema de conflicte de relacions que segurament van acompanyades de violència.
Arran del que tu estàs comentant, les dades que reflecteix i que surten en aquest informe són de denúncies, i això no contempla els casos que no s'han denunciat. Exacte. I que segurament hi són.
I s'arriba doncs al divorci perquè hi ha hagut doncs una poca entesa i segurament que hi ha hagut violència, al final han dit trenquem pedres, no? I n'hi hauríem molta més...
Si poden econòmicament, perquè en el cas, en molts casos, hi ha situacions que no poden trencar peres econòmicament. Jo he tingut alumnes, perdona, a batxillerat, xavals de 18 anys, que m'han dit, senyor, a mi m'encantaria quedar-me a casa fent la cuina i netejant, però si faig això em diran que sóc no sé què.
Calçasses.
Ah? Vull dir, l'educació que estem donant tots plegats als nostres fills, a les nostres filles, i si heu estat en una escola, sovint et trobes amb xavals que diuen: a mi la meva mare em diu que no despari la taula perquè ja ho farà la meva germana. Jo m'hi he trobat amb això. Home, potser que ens ho fem mirar, com diu la Montserrat Roig, potser el millor per la societat és fer una cultura diferent, no? O com deia, vaja.
Segurament, però encara falta molt per fer. Perquè si ens fixem precisament en els joves que tu comentaves, Maria, estan reproduint els mateixos paradigmes de fa anys, amb la qual cosa, quan un reflexiona, pensa si hem avançat o no hem avançat, no?, en aquesta societat tan moderna per algunes coses i tan endarrerida per algunes altres.
Jo crec que hem avançat i... Jo ho comparo amb la generació dels meus pares, per exemple. Jo crec que hem avançat molt. O sigui, tal com els meus fills es produeixen en parella i de d'allò, jo crec que hem avançat moltíssim. La meva mare era una submisa del meu pare.
Exacte. El discurs de submissió estava imposat i aquí doncs tindria segurament molt a veure la religió. És a dir, que aquesta cosa de dir no... dòcil, la dona al servei,
la mujer con pierna quebrada, sí, i en casa,
per tant, doncs, i això s'ha trencat
i la dístola de Sant Pau,
no, per sort.
Bueno, però jo crec que hem avançat molt, el que passa és que queda molt per fer, això també estic d'acord.
Jo amb la meva joventut, que òbviament tots aquests anuncis no els he vist, no els he viscut, i aquestes dites populars tampoc, el que sí que en aquest sentit d'avançar, hem avançat amb el tema, per exemple, del que és i del que es diu a nivell de políticament correcte. O sigui, el que deies, quan eres nen al pati et podien dir que eres un maricón o una nena i no passava res.
El maricón no existia llavors.
No. Sí, sí que existia.
Nena.
Quan ell era... el meu col és sí.
No, però quan ell era petit
tu ets una altra generació.
Clar, per això et dic. En el vostre cas potser us en deien d'altres. Però què passa? Això, avui en dia... Si tu ja això ho dius amb un col·le o un institut, ja no pots dir que ets una nena o que ets un maricón, perquè la gent ja interpreta que això és políticament incorrecte. Després, al millor, ho penses igualment i per tant el problema segueix estant-hi, però a nivell, diguem, de façana, com a mínim, en això hem avançat una mica. I més no ho puc dir perquè ni sóc sociòleg ni conec casos de molt a prop com vosaltres d'això, per tant fins aquí la meva intervenció de tertulià que m'ha de saber de tot.
Evidentment el discurs és políticament correcte,
sí.
El discurs
amb nens petits, encara ara avui en dia amb nens petits hi ha bullying per culpa, sí, de que no els hi agrada jugar a futbol, que els hi agrada jugar a futbol perquè és una nena. Avui en dia i en escoles encara, Vull dir,
i en aquest cas, perdoneu que es compri cap a casa pel tema del cine, jo crec que va molt bé mirar la sèrie de Merlí, que és un reflex bastant fidedigne, m'imagino, de com és la societat d'adolescents i de nens d'avui en dia i què passa al pati, per entendre'ns, que això ens ho mirem des d'aquí als micròfons de la ràdio i que és molt còmode analitzar-ho tot. I en aquest cas també no deixa de ser ficció, però penso, i a més per familiars d'adolescents que tinc, que veuen la sèrie i que els agrada justament perquè reflecteix bastant bé problemàtiques com aquestes, m'imagino que anteriorment tot aquest tema de submissió i control psicològic anava per una banda i avui en dia, per exemple, això es tradueix a través del mòbil.
Sí.
Vull dir, que em miren el mòbil, que em truca tota l'estona, vull dir... Són
hi ha noves vies de...
Per això et dic,
de comunicació per on circula tot això.
I en aquest cas, doncs, aquesta sèrie penso que reflecteix molt bé segons quines problemàtiques o segons quines tensions dels adolescents.
Molt bé, senyors i senyora, gràcies per haver-nos acompanyat. Dijous serà un altre dia. Fins llavors, que tingueu bon cap de setmana.
Moltes gràcies,
bon dia.
Dijous vinent.